A la primera divisió s'avança el Getafe, gol de penal d'Arambarri, Getafe 1, Villarreal 0, 43 de la primera part.
I el derbi de rugby, Barça-Santboiana, com el tenim, Oriol Corral?
Doncs som al descans i guanya la Santboiana 8-12. El primer assaig l'ha fet Marçal Carreras, el segon Jack Daniels, i quan semblava que el tercer de la Santboiana era a prop, ha retallat distàncies al Barça per mitjà d'Adrià Bonell, 8-12. Per tant, guanya la Santboiana al descans.
Per cert, molt pendents ara de seguida, després de les notícies, amb el Francesc Ripoll viurem la final d'un català als Jocs Olímpics d'hivern. Nil Llop, Ripoll, la final dels 500 metres de patinatge de velocitat, eh?
Sí, sí, ara ha començat aquesta final, surten per parelles, Nil Llop és al quart torn, per tant, li queden uns minuts.
Bueno, perfecte, abans, notícies amb la Gemma Bonet. Gemma.
Hola, bona tarda. L'Ajuntament de Roses cancela la rua de Carnaval d'avui pel fort vent que bufa al municipi. Protecció Civil demana suspendre els actes a les zones on s'ha enviat un SOS alert als telèfons mòbils. Aquestes són Terres de l'Ebre, Baix Camp, Pirineu, Prepirineu i Alt Empordà. La nevada també s'intensifica i hi ha 9 estacions d'esquí tancades. El temporal de vent està condicionant les celebracions de Carnaval. A Solsona, però, la jornada està marcada per la proclamació del Mata Ruc d'Honor. L'alcaldessa de la ciutat ens ha explicat a Catalunya Ràdio que confia que no calguin suspendre.
Esperar que passi aquest migdia i, en el cas de que no millori, doncs anul·lar la rua. Per sort, enguany, el que seria doncs la proclamació del Mata Ruc d'Honor, els ballets i la penjada del ruc, doncs es preveu a partir de les 12 de la nit i, per tant, en principi, la previsió és que a partir de les 12 de la nit aquesta alerta s'aixequi i, per tant, doncs podríem tirar endavant.
A la conferència de seguretat de Múnich, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reclamat enfortir el pilar europeu de l'OTAN per dependre de menys de l'armament nord-americà. És la primera intervenció d'un cap de govern espanyol en aquesta conferència. Sánchez s'ha defensat així de les contínues demandes de Donald Trump que Espanya augmenti la seva contribució a l'aliança.
El que hauríem de fer és enfortir la indústria de defensa europea i això significa que, paradoxalment, si estem d'acord amb aquesta idea del 5%, al final serem més dependents de la indústria de defensa dels Estats Units.
We will become more dependent on the U.S. defense industry.
Encara de la plana internacional, el Regne Unit i 4 països europeus més acusen Rússia d'haver assassinat l'opositor Alexei Navalny amb verí de granota. Aquests 5 governs han fet analitzar mostres del dissident mort ara fa 2 anys. La presidenta Ursula von der Leyen ha qualificat Putin de líder espantat que actua de forma covarda. I acabem explicant que Nancy Peluso farà avui parada a les 9 del vespre al Palau Sant Jordi de Barcelona. La cantant argentina encara al final de la gira del seu aclamat segon àlbum, Grasa.
Gràcies, Gemma.
Fins ara.
Estàs escoltant el Tot Gira. Més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.
Acaba veig més gent de Catalunya Ràdio que ve aquí.
Amb David Clopés.
Conocido, pero no amigo.
Som al Tot Gira. Hem començat a 2:45 per fer la transmissió d'aquest Espanyol 2 Celta 2. Repàs ràpid de marcadors abans de marxar cap als Jocs Olímpics de Milà, Cortina d'Ampezzo, per viure la final de Nil Llop als 500 metres de patinatge de velocitat. Primera divisió, partit en joc al Coliseu.
El partit que es troba al minut 45 de la primera part, continua guanyant el Getafe, Getafe 1, Villarreal 0.
A banda d'això, estem pendents també de la segona divisió.
Sí, tenim un partit que també s'està jugant ara mateix entre el Burgos i el Cádiz, 45 de joc, Burgos 1, Cádiz 1.
Aquesta hora també, a la Lliga Sobaldembol, comença el partit del Barça a la pista del Valladolid.
De moment el Barça ja s'avança per 1-3 a minut 3 de la primera part.
De què més estem pendents a aquesta hora?
D'aquests 6 nacions de rugbi, últims instants a l'Irlanda 20, Itàlia 13, atacant Itàlia per intentar forçar l'empat en aquest temps afegit ja d'aquest partit.
I en rugbi també tenim en joc a la Teixonera el duel català entre la Barça i la Santboiana.
I guanya la Santboiana per 8-12.
I també a la Champions femenina d'hoquei patins comença la jornada, penúltima jornada. El primer dels catalans que entren a escena és el Cerdanyola.
Sí, hauria d'intentar guanyar el seu partit contra el Tricino. De moment,
ja estan eliminades.
Sí, però bom, no estaria malament que el guanyessin. De moment, als primers instants de partit, empat a 0.
Recordem, el Cerdanyola ja eliminat en aquest grup que ja està decidit, ja han passat Telecable i també Vilassana. A l'altre grup sí que hi ha opcions per Manlleu i Palau, ho tenen difícil. Jugarà més tard el Manlleu, jugarà el seu partit més tard davant del Palau, precisament. Qui guanyi aquest partit encara arribaria amb opcions d'aconseguir la classificació per la final a 4.
Els Jocs d'hivern de Milà, Cortina d'Ampezzo, al Tot Gira.
Oh, Corral puts it down.
over the final jump, flies 40 meters. Can Lindsey Vonn do it?
Passen 5 minuts de les 5 de la tarda i a aquesta hora estem molt pendents dels Jocs Olímpics de Milà Cortina d'Ampezzo. Avui entra en escena un altre català, que fa uns dies el vam tenir en directe aquí al Tot Gira, del Prat de Llobregat, molt jove, 23 anys, i que va fer història ja classificant-se per uns Jocs Olímpics. Ell fa patinatge de velocitat, patinatge sobre gel. Mai ni un català ni un espanyol s'havien classificat per a aquesta disciplina en uns Jocs Olímpics, i Francesc Ripoll ho ha aconseguit en Nil, que és a punt a punt d'entrar en competició.
Sí, ara ja ha començat la final fa uns minuts. Expliquem una mica el funcionament. I participen 29 patinadors, per tant, van sortint en parelles, més el primer que ha sortit sol. De moment ja han sortit 3 patinadors. Ara és a punt de començar la tercera parella que ha de competir en aquesta final. Nil Llop no és ni de bon tros un dels favorits per aconseguir una medalla. De fet, aquí el Tot Gira ens deia que ell, amb un top 10,
ja estaria content,
Més que satisfet. I ara mateix el que sabem segur és que si Nil Llop fa més de 36 segons i 7 centèsimes, es queda ja sense opcions de medalla, que són els 3 ja que han competit, i el que han de fer és una volta i quart en una pista d'atletisme, que són uns 400 metres. Evidentment, la pista d'atletisme és sobre gel.
És a punt d'entrar en aquesta pista de gel, perquè vindrà tot just després d'aquesta tercera sèrie. Ell està en el quart torn. Recordem que el Nil va aconseguir la classificació no només per la prova dels 500 metres, que és la prova curta, sinó també pels 1.000. El que passa que aquesta plaça que ell aconsegueix per Espanya serà finalment per un altre patinador. Ah,
exacte, serà per Daniel Milagros. Tots dos estaven classificats i ell també ens ho explicava, que amb la federació de patinatge doncs van decidir que el Nil seria qui competís als 500 metres i, per tant, el Daniel Milagros serà qui competirà als 1.000. Per tant, Nil Llop, que serà el següent en competir, viurà la seva única participació de moment en aquests Jocs i en el que és també el seu debut en uns Jocs Olímpics d'hivern, perquè va estar a punt de classificar-se per Pequín 2022, però va ser desqualificat per tocar lleugerament un con.
Sí, ens va dir que va desplaçar un mil·límetre, pràcticament, és a dir, el fa fregar aquell petit con, un con molt, molt petit, i això va ser suficient per quedar-se fora d'uns Jocs Olímpics, ara fa 4 anys, a Pequín. Doncs bé, arriba el moment, perquè s'acaba aquest tercer torn, aquesta tercera sèrie, amb aquests dos patinadors. Insistim, no opta a les medalles, tot el que fos quedar en un top 10 ja seria un èxit per aquest patinador del Prat de Llobregat, que ja ens explicava aquí el Tot Gira, que té moltes dificultats per entrenar-se, perquè aquí a Catalunya ni a Espanya no hi ha cap pista de gel on poder fer patinatge de velocitat. Els Països Baixos és el país on hi ha més instal·lacions i on, de fet, sempre acostumen a recollir èxits en Jocs Olímpics,
en
Mundials.
De fet, a la categoria femenina de patinatge en velocitat, però en pista curta, va ser una neerlandesa qui va guanyar l'or, i, de fet, allà és una gran estrella en un país on, com deies, el patinatge és una de les grans competicions. Ara ja veiem a Nil Llop preparat per començar a competir. Ho farà ell i el nord-americà Zach Stoppelmoor.
Veig que anirà per fora, l'americà per dins.
És el favorit d'en Chiquito de la Calzada.
Stoppelmoor,
l'altre rival.
Correcte. El fet d'anar per dins o per fora és igual, fan a la mateixa distància, sí, són 500 metres igual.
És exactament el mateix. Veiem en Nil Llop que competirà per fora, ara mateix. Saluda quan la megafonia diu el seu nom, i alguna representació de la delegació espanyola animant el patinador del Prat de Llobregat, tot a punt.
Són 30-35 segons, només.
Sí, ara sabem que ha de fer menys de 35,36 per optar a medalla, però recordem, no és l'objectiu. A punt de començar, doncs, aquesta final, la participació de Nil Llop en aquests Jocs Olímpics d'hivern. L'àrbitre, el jutge, ara s'hi fa sonar, doncs sembla que
hi ha sortida falsa, com també passa l'atletisme. En aquest cas, l'americà s'ha avançat,
Ha passat també a la ronda anterior l'italià Rossanelli, que és ara qui ocuparia la primera posició i qui guanyaria l'or. Va sortir abans, ara ha estat el nord-americà Stoppelmoor qui ha sortit abans, per tant, haurem de tornar a començar. I
recordeu que aquestes finals, aquesta final en concret, la del Nil Llop, es pot veure per Teledeporte, imatges ara mateix en directe, que rebem des de Milà. Si no tinc mal entès, aquestes proves...
És
a Milà,
a
la ciutat de Milà.
Que dient que Stoppelmoor hagi fet una sortida falsa també té nassos la cosa, però va, a veure...
Doncs ara sí, a punt. Aviam si Stoppelmoor no en fa un altre. A punt de competir Nil Llop. Ara veiem el jutge, que ningú faci una sortida falsa, que volem veure ja de competició. I ara, si la sortida és bona, i Nil Llop, que comença a patinar, és el primer tram d'aquest circuit de 400 metres, fregant els 50 km per hora. No ho està fent gens malament.
Per davant
de l'americà. Els primers 100 metres ho ha fet amb 9,75. Ara sembla que l'americà l'avança, continua Nil Llop i s'apropen tots dos, guanyant velocitat. Nil Llop, que frega els 60 km per hora. És una barbaritat. 25 segons ja duem de final. Arribem ja a la recta final d'aquest circuit de patinatge. Arribant al final, Nil Llop, veurem a quan atura el cronòmetre. 34,86. No està gens malament. De fet, ara Nil Llop és segon. Ara mateix, Nil Llop és medalla
celebra,
de plata.
Ho està celebrant, el veig content, el Nil, del Prat de Llobregat, content, mira, satisfet per la marca que ha
estat a només d'una centèsima d'igualar la seva, el seu rècord, vaja, que és de 34,35 que va aconseguir.
Per tant, està pràcticament la seva millor marca.
Sí, sí. Vaja, l'actuació de Nil Llop és perfecta. Recordem, encara queden molts patinadors per sortir, per molt que ara estigui a medalla de plata. Pot ser perfectament que no acabin segona posició, però escolta, si queden una desena posició, crec que aquí ja estarem tots contents.
Bé, haurem d'esperar, perquè encara han de passar. Quants patinadors en total
competeixen? Mira, són 29 i ja han sortit 7, per tant, 22.
22. Queda molt encara, però el Nil ja no apareixerà més. És a dir, 4 anys de preparació...
Per això, per 34 segons i 86 centèsimes.
És això, perquè ara el que ha de fer és esperar i veure que no el superin molts patinadors i a veure si aconsegueix aquest repte que s'havia marcat, que has fet obtent. He vist molt bé el Ripo, Arbusà?
Molt bé, molt bé.
Tenia moltes ganes de veure i m'ha encantat.
Quan ha començat dient, ja està patinant, sí, efectivament, està patinant.
Compte que el Ripo porta dies preparant-se aquesta narració que ha fet excel·lent de patinatge de gel.
És com el Nillo, preparant-me molts dies per 34 segons i 80.
Però no et quedes ara a anunciar si els altres...
Home, no, ara el tindrem controlant.
A l'espera.
Has d'anar al Johan. El Ripo queda a l'espera controlant la distància perquè se'n va cap al Johan. Tens tota la raó. Per tant, et toca tu, Oriol, controlar el que passi amb els altres
34,
patinadors.
34,86, és el que no volem que superin els rivals.
Molt bé. Gràcies, Ripo.
Vinga, fins ara.
Que vagi bé. Vinga, fem una pausa i de seguida aquí, al Tot Gira, parlem de bàsquet, perquè demà tenim un Barça-Manresa a l'ACB i al Barça l'infermeria cada dia està més plena.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. El cap de setmana del 21 i 22 de febrer arriba a Vic la Mocadera, la nova fira de l'embotit artesà català.
Amb la tradició xarcutera i el patrimoni gastronòmic de la plana de Vic.
Mercat d'embotits, tast, tallers, activitats familiars, espais de divulgació...
La Mocadera, a la plaça dels Màrtirs de Vic.
Informa-te'n a vicfires.cat i a les xarxes socials.
Diumenge 15 de febrer, un dels títols més excepcionals de l'òpera barroca al Palau de la Música Catalana.
Julio Cesare de Händel en versió concert.
Una història apassionant d'amor, venjança i poder amb els intèrprets del moment, Jakub Josef Orlinski i Sabine de Biel, acompanyats per Il Pomodoro.
Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
Shooter Club, el primer gran club indoor de pickleball a Catalunya, s'estrena aquest febrer. Pickleball, l'esport de raqueta del moment que t'enganxarà. Amb Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball. Nou pistes indoor i box d'entrenaments a Sant Fruitós de Bages. Més informació a shooterclub.cat.
Tot gira.
Des del 2004, la força dels 20 anys.
Amb David Clopés.
De seguida, bàsquet amb el Macià, amb la Lloberes, amb el Creus. A una setmana, això comença la setmana que ve, de la Copa ACB, que viurem a València i en transmissions tots els partits dels catalans aquí al Tot Gira. Abans, Arbusà, situem marcadors. L'Arbusà, per cert, ha fet un canvi aquí de dorsal amb el Sergi Camps, que ha marxat cap al Can Dragó, on avui seguirem a partir de 6:45 amb el Camps, l'Europa Tarazona, que juga a la mateixa hora que el Barça Eibar, que ens seguirà des del Johan, Lliga F, el Francesc Ripoll. Recordeu que tenim un partit en joc a primera, que tenim el descans al Coliseu.
El Getafe-Villarreal guanya el Getafe, gol de penal amb la Catarra en Barri, el descans Getafe 1, Villarreal 0.
Molt bé, a aquesta hora no hi ha grans partits al futbol internacional, de fet la gran jornada es situa demà. Sí que a aquesta hora estem pendents de l'embol, Oriol, i és que el Barça juga a la pista des de les 5 del Valladolid, des de les 5 de la tarda juga a la pista del Valladolid.
El partit ja al minut 12 de la primera part, el Barça sempre controlant el partit de marcador, ara guanya de 2, Valladolid 6, Barça 8, minut 12.
I Oriol Corral, ja a la segona part, el duel català de rugbi entre Barça i Santboiana. I de moment el Santboiana és qui domina, eh?
Sí, sí, domina la Santboiana. No hi ha hagut punts en aquesta segona meitat. Barça 8, Santboiana 12.
I mira, s'acaba just ara els 6 nacions de rugbi. Segona jornada, el partit que obria la jornada entre Irlanda, que necessitava la victòria, davant d'Itàlia, que va guanyar la primera jornada davant Escòcia.
Ha hagut de suar de valent Irlanda per guanyar els primers punts d'aquests 6 nacions. Finalment, Irlanda 20, Itàlia 13, suant de valent i sense bonus ofensiu. Per tant, després de dues jornades, Irlanda amb 4 punts a la classificació, ho té molt complicat per guanyar el títol aquesta edició.
Molt bé, avui insisteixo, farem la primera melé del tot gira amb l'Au del Serra cap a quarts de nou, quan acabi el partit del Johan i el de Can Dragó de l'Europa. Avui rugbi amb l'Au del Serra. Ara parlem de bàsquet.
Falten 5 dies.
Triple, triple, triple del Joventut.
Comença el compte enrere pel primer gran moment de la temporada. Barça.
I la Provítola que saixa el triple i el troba.
Penya.
Sam Dekker fa aixecar el pavelló olímpic de Badalona.
Falten 5 dies per la Copa ACB.
Vinga, obrim espai de bàsquet, espai d'anàlisi en aquesta tertúlia avui amb el Macià. Com estàs, Macià?
Hola, David.
La Lloberes. Què tal, Lloberes?
Molt bé, a punt.
T'ho vas passar bé ahir, el Dia Mundial de la Ràdio?
Sí, sí, vol esgotador.
Què vol dir això, aquest? Ah, val,
no, m'ha sortit de l'ànima.
Pel cansament.
Ara, ho dius perquè veníem d'Eurolliga.
Home, vaig veure que pujaves al bus a primera hora, eh?
Això sí.
El bus que anava cap al sud.
És a dir, la gent de l'esport fent la matina tant, comprendràs que s'aglutina massa feina.
No, jo esperava veure-te a Manresa, veig venir el Macià, però sí, clar, tu vas llevar-te molt d'hora.
És a dir, Macià i jo ens repartim la feina.
Exactament. Vam anar a fer uns tirets amb els clubers, amb el Dani
sí,
Pérez.
Sí, correcte, ara. Correcte. No sé si ho vas veure, que vam jugar a bàsquet, vam fer un concurs
doncs
de triples.
No,
sí.
M'agradaria veure aquest vídeo.
Doncs mira,
ja te'l passaré.
Creus.
Ja
hola, Creus.
Hola, què tal?
Mira, vam fer venir allà al Museu de l'Aigua i el Textil, vam col·locar-hi una cistella de minibàsquet, s'ha de dir, de minibàsquet.
Ah, llavors podia
venir.
Vam
venir en Dani Pérez, el capità del Baxi, i en Diego Campo, sí. I vam organitzar un concurs de triples. Atenció, Roger Escapa contra un oient que era un nen, en Josep, que juga a la Salle i ho va fer de meravella. Va guanyar el nen a l'escapa. Després, un altre nano, en Biel es va enfrontar a l'escapa, va passar l'escapa a la final.
Sí.
Després, en Josep, que era aquest nano de la Salle,
va
jugar contra
el Costa Gelmà.
Costa Gelmà,
sí.
I després, en Josep es va carregar també l'escapa,
sí.
I es va enfrontar amb Dani Pérez,
amb Dani Pérez
a la gran final.
I qui va guanyar?
I va guanyar Josep.
Josep.
I va guanyar Josep, sí, sí, sí.
Josep,
les va clavar totes. No sé quants anys tenia en Josep.
12.
Una... 12 anys.
Sí.
Amb una cistella de mini, era.
Sí, sí. Una cistella de mini. Sí,
aquí
sí,
podria haver-hi anat jo, però escolta'm una cosa. Llavors resulta que es van pentinar a la Sònia Gelmà,
sí,
no?
Al Costa,
pel que estic veient,
i a l'escapa. Bé, l'escapa s'ha de dir que havia jugat a bàsquet, eh?
Sí, sí, ho sé. Per això, quina representació tan pobra que vam portar, no?
Sí, faltaves tu, Lloberes. No, o el Creus, hauria pogut venir el Creus.
El Creus, jo crec que el Creus.
Sí, sí. Ui, a mi no em feu llançar ara.
Ja no llances, tu? No llances mai, no jugues mai, Joan? Ara
ja no.
Fas pàdel,
ja
no?
Fa molts anys que no toco una pilota.
Però ni en estàtic, allò llançar cistella, tampoc?
Ni en estàtic.
Ah, no?
Ni en estàtic.
Ara m'ha sorprès.
Home, el Manel Estiarte va dir que quan es va retirar del waterpolo no va tocar una piscina, no sé si l'ha tocada més, durant molts anys.
Sí, sí, diu que no s'ha banyat mai més. Banyat suposo que sí. Que no ha agafat una pilota de waterpolo a l'aigua.
Oh, potser no s'ha banyat, suposo que sí. Llançar-se una piscina suposo que s'hi haurà llançat. Va, parlem una mica de bàsquet, perquè, insisteixo, som a res, pocs dies que comenci aquesta Copa CB al Roig Arena, a València, el Macià. No sé si Lloberes tu també hi marxes el dijous mateix, sí, sí. Perquè el Macià tot en vas dimecres, oi?
Dimecres, sí.
El Macià hi va avant, sempre, per sempre aplanar el terreny.
Recordem, dijous jugarà la penya, el primer partit, no serà un partit fàcil contra València, que són els anfitrions, a més, i l'endemà divendres tindrem un Barça al camp. Però tot això...
Jo vaig a València el dimecres a posar les cadires, que n'hi haurà moltes aquest any. Sí. Perquè és el pavelló aquest, el Roig
Arena. És el més gran ara mateix de l'ACB, no?
15.500.
Home, és l'NBA de, sí. No? De l'ACB, diguem. Sí. De l'ACB i quasi de l'Eurolliga.
Que ja l'hem vist partits en aquesta Lliga ACB de bàsquet, però diguem que serà la primera gran competició, no? Que s'hi jugui el primer gran torneig, en aquest cas, amb aquesta Copa. La penya jugarà d'aquí una estoneta, el seguirem al partit amb el Macià, en una pista complicada, la pista del Saragossa, Macià?
Correcte.
Veurem com hi arriba la penya, que és veritat que... últimament en aquest 2026 l'estem veient allò un pèl més irregular que no pas a l'inici de temporada, i el Barça demà el tindrem amb un bon test contra Manresa, demà al Palau, Barça-Manresa, en un moment delicat, Macià,
sí.
Perquè la infermeria torna a estar plena i Xavi Pasqual aquest dijous després del partit d'Eurolliga es va queixar.
Sí, perquè és un moment complicat en una temporada ja de per si complicada, amb absència de recursos econòmics, perquè tots els equips van fitxant menys el Barça, i el Barça va tenint lesions, han destituït un tècnic a mitjans de la temporada, el Barça, i ara, a més, aquestes lesions són de tres jugadors molt importants. Estem parlant, doncs, del que teòricament seria el base titular, diguem-ne, Satoranski, del màxim anotador Kevin Panther, del millor pivot quan està bé, que és el Jan Vesely, i llavors s'ajunta una sèrie de jugadors que, doncs, o bé perquè surten de lesió, doncs, com ara fa unes setmanes el Laprovítol, encara estan tendres, o per exemple, el Brizuela, o altres jugadors que haurien de fer el pas i no el fan, o altres jugadors que directament no serveixen, entre cometes, per als entrenadors que han anat passant. Vull dir que Foll, Billy Hernán Gómez semblava que sí, però que no, Miles Cale, Miles Norris, doncs bé, com en el cas de Billy, van apareixent de vegades i van desapareixent amb molts altres. Joel Parra, doncs, que s'està esperant que faci el pas. És una situació difícil. Davant d'això, Pasqual, comentaves a la roda de premsa postpartit del Barça-París, va dir això.
No hi ha res a fer. És que no hi ha res a fer. O sigui, no, és a dir, no podem treballar, no podem créixer, no podem tenir el que tenim, i l'únic que hem de fer és, amb els jugadors que tenim, intentar que juguin bé. No tenim una altra cosa, i esperar recuperar jugadors lesionats. Vull dir, hem d'anar... És que no hi ha res a fer. O sigui, no, és a dir, no podem...
És això, no hi ha res a fer.
Sí, ens ha quedat clar que no hi ha res a fer. Ens ha quedat clar que no hi ha res a fer. Bé, ha quedat clar el missatge. Tenim aquí mal editat aquest tall de veu, però que no hi ha res a fer. A veure, abans de donar-li la veu a la Llobera i al Creus, dels jugadors que has dit que estan lesionats, Panther Copa, no.
No.
No, aquest segur, eh?
Bé, no, segur no, però és molt improbable. Van dir dues setmanes i realment per la Copa en quedava una i mitja. No ho ha descartat Pasqual al 100%, però no crec que el forcin.
Satoranski.
Sí, per la Copa sí, però demà no.
Demà no, contra Manresa no, però la Copa sí. Vesely?
Com que és lumbalgia aguda, si es vol infiltrar, podrà jugar. I si no, doncs... tot i jugar, veurem com està. I si no, doncs, evidentment, no hauria d'arribar.
Val. A veure... Lloberes,
sí, vull Pasqual començar per una cosa. Abans de que preguntis. Perquè ja que tenim el Creus aquí, que diria que aquella època hi era, amb unes declaracions com les que ha fet aquí Xavi Pasqual, que el veig ara ja amb un to bastant més baix, més dramàtic, i que de veritat aquests dèficits estructurals no li han vingut de nou, recordo Ivanovic haver-se'l pentinat al club.
Home.
Ho deixo aquí a l'aire.
Però què vols dir? Però ho deixes a l'aire amb quin objectiu?
No, amb cap, amb informatiu, simplement.
No, però és a dir, tries aquesta frase i no qualsevol de les altres.
No, l'heu triat vosaltres.
No,
en aquesta roda de premsa, en aquesta roda de premsa que està fent Xavi Pasqual ara, en temps anteriors, a Ivanovic, quan va dir això és el que hi ha, o ja no recordo exactament les paraules textuals, doncs ja se'l va fulminar. El que vull arribar a dir és que, aviam-ho, Xavi Pasqual, i sense ser crítica, ho he estat dient, és a dir, sabia a on venia, sabia que hi havia aquesta plantilla, sabia que no se li fitxarien jugadors, sabia que eren jugadors, diguem, veterans, això, amb problemàtiques físiques, tot això se sabia. I per tant, recordeu que ja fa molt de temps jo havia dit, tard o d'hora haurà d'escollir competició, perquè ja se li veia, és a dir, ell va venir, va posar molt a to aquest equip, però no li donava per més, i tots ho vèiem. Llavors, a mi em xoca ara, diguem, aquest estat, és a dir, aquest estat dramàtic. Això és el que, simplement, em faig aquesta referència i ja està. No,
mira,
no.
Lloberes, podem recuperar, quan l'hem sentit així una mica a mitges, el podem recuperar ara sí, correctament, el que deia Xavi Pasqual, insisteixo, dijous, després de la roda de premsa contra París, partit d'Euroliga, que va perdre el Barça.
No hi ha res a fer, és a dir, no podem treballar, no podem créixer, no podem tenir el que tenim, i l'únic que hem de fer és, amb els jugadors que tenim, intentar que juguin bé. No tenim una altra cosa, i esperar recuperar jugadors lesionats. Estem tota l'estona estem en aquesta situació, portem no sé quantes lesions des de que jo he vingut, però havia molt abans també, però des de que jo he vingut una barbaritat de lesions, i hem anat aguantant, anat fent equilibris per intentar aguantar, però clar, hi ha dies que no.
El so no és excel·lent, però l'hem pogut entendre. Creus?
Sí, jo crec que el Xavi en aquest sentit es refereix, clar, com diu la Carmen, ell va agafar l'equip sabent tota la situació, tot el global de la situació, i amb aquest comentari que fa es refereix més als lesionats. És a dir, sé sé a on vaig arribar, sé quin equip hi havia, sé quin equip tenim, però que el que es queixa és que té molts jugadors lesionats i que amb els jugadors lesionats doncs, no pot treballar dia a dia, que per altra part és una de les claus fortes del Pasqual, no? El treball diari, preparar el partit, i si ell veu que hi ha jugadors lesionats que no poden entrenar, doncs la queixa és aquesta.
Sí, sí,
és una mera descripció dels fets, és a dir, no és que s'estigui queixant, perquè ja ho sabia, clar. Com diu la Lloberes, ja ho sabia, que hi hauria això. Ell descriu la
realitat. I que té raó, excepte la lesió de Panther, que és la que li ha vingut sorpresiva, diguem-ho així, i que tots ja sabíem que cauria, perquè, a més, si l'estava fent jugar 30 minuts, 30 i pico minuts, tard o d'hora, tots sabíem que acabaria així. Per tant, no, jo simplement he fet referència a un passat i a un present, i ja està. I l'únic que dic és que està en una situació molt crítica, perquè realment, jo també et dic una cosa, que Sato i Vesely diria jo que el que estem fent és, quan jo deia escollir competició, aquests dos jugadors estic pensant que escolleixen competició, i que hi ha la Copa del Rei a València.
No, a Eurolliga, poder. Lloberes,
jo crec que la Copa del Rei a València.
Tu creus que la Copa va...
Ara, de moment, és el primer que hi ha, i és el que jo crec que sempre havíem dit, que en aquestes competicions curtes, potser amb un equip curt, és a on pots donar el to mínim. Llavors, em dóna la sensació, però que això és especular perquè no ho sé. El que sí sé és que és veritat que tindrà una eliminatòria. Mira, li ha tocat el millor grup, això per començar.
És veritat, va per la banda amable, si és que hi ha bandes amables, va la banda amable del quadre, sí. Perquè no hi ha el Madrid, per exemple, ni l'Unicaja.
Ni el València.
Si és que l'Unicaja fos capaç d'eliminar el Madrid, o efectivament el València, que jugarà contra la penya.
Clar, ja et toca el Múrcia, vull dir, et toca Múrcia i després, si de casa, tocarà o Bascònia o Tenerife, tocarà Bascònia. Llavors, en canvi, a diferència de la penya, que jo crec que la penya li toca el grup pitjor, no?
Sí, tant.
I el rival pitjor.
Sí, sí. Joan, com ho veus?
Sí, així. A veure, el Barça és el Barça i té qualitat. A veure, realment, al final, el divendres que ve, amb les situacions que arriba... Però són uns partits eliminatòries i aquí cada partit es pot guanyar, perquè només és un partit, no? El problema és que són tres partits seguits, si arribes a la final, evidentment, i que són exigents tots tres, no? Que el Barça té opcions com a Barça, sí, però no surt afavorit, evidentment. Té la sort que l'altre grup, com dèieu, és el fort, que els favorits estan més aviat a l'altre grup, que podrien ser València, Madrid, inclús Unicaja, que són tres equips forts i que la penya patirà aquest grup, el patirà molt, perquè realment són equips molt potents. I en el grup del Barça, doncs, el primer partit, ja que en teoria és assequible, però el Murcia li ha guanyat els dos partits, no?, que portem aquesta temporada. Per tant, haurem de mirar el partit a partit, a veure com va, que no surt de favorit, evidentment, però que, per què no? És el Barça i té possibilitats.
El Barça, recordem, 4 derrotes dels últims 7 partits, comptant totes les competicions.
5 de 7, no, 5 de 7.
Ah, 5 de 7?
Sí. 5 de 7.
Però jo et dic una cosa, això no crec que... Això sí que jo crec que no limita absolutament res. Quantes vegades hem vist, jo almenys em vaig viure amb Unicaja, que quasi ni es classifica ni la van acabar guanyant. Vull dir, a mi això no em significa res, perquè, com diu el Creus, aquestes competicions són, saps... aquí te pillo, aquí te mato, ja està. És a dir, un partit. Però és veritat que li toca Múrcia, per exemple.
El Barça ja ha guanyat copa sense ser el favorit.
Sí, tant, ja, i tant.
Aquest 2008, no?
Jo crec que aquest és el principal punt fort d'aquest equip, no? Jugues contra el Múrcia, a veure què passa, i llavors et tocarà o Baskonia o Tenerife, que també són equips que pots guanyar, a veure què passa, i si et plantessis en una hipotètica final... Mira, allà no hi ha cansament, allà no hi ha res, no surts de favorit, i per què no pot sonar la flauta? No?
Però tu ja has arribat a la final, eh? I per mi Múrcia, veient l'equip de Sito Alonso, que és justament de les esquemes de joc que més li perjudica el Barça, amb De Julius, Dylan Ennis, Forrest, tres exteriors d'aquests que són molt verticals i molt dinàmics, a mi li costarà, eh? Li costarà molt.
Home, clar que li costarà.
Però perquè li va a destemps en els equips, diguem, en, sobretot en aquest, no, de Xavi Pasqual, ho hem anat veient a l'Eurolliga, tots els que tenen una línia exterior ràpida, dinàmica, sempre sí, li però... ha costat.
Sí, però mira, l'últim partit aquest que van jugar al camp, de, al camp del Múrcia, que, el que va guanyar Múrcia, però sí. L'últim, aquest partit el va estar dominant el Barça bastant clarament de principi a quan quedaven 3 o 4 minuts per acabar. Eh? Vull sí. dir que més o menys...
Sí, però mira't el París d'aquest d'això.
Sí, sí, però és cada partit és diferent. Tu, cada partit és diferent i s'ha de jugar, s'ha de jugar. I sí. inclús jo et diria que en aquest primer partit el Barça crec que hauria de passar. Home, i llavors a partir d'aquí a veure què passa.
D'acord, d'acord. Mm. Això estem absolutament d'acord. No?
Tu creus que vas jugar a bàsquet fins als 41 i que per tu ser veterà no era important. Et voldria treure sobre la taula el tema de la veterania d'aquesta plantilla del Barça. Tinc aquí les edats que m'ha apuntat aquí el Macià. La Provítola, 36, Claiborne, 35, Vesely, 35, Xenguelia, 34, Panther, 32, Satoransky, 34... en un calendari més apretat que mai. Se'ls acabarà fent llarga, o ja se'ls està fent llarga la temporada, aquests jugadors en concret?
Clar, al final depèn de moltes coses, depèn de moltes coses. Si només parles de físicament, a nivell d'estat sí. físic, de la teva condició física, si no tens lesions, jo crec que es pot aguantar.
Clar.
Evidentment, regulant, eh? Ara, si tens lesions pel mig... llavors és molt complicat. És a dir, ostres, jo recordo la meva època jugant partits d'Eurolliga, clar, jo estava amb el Manresa, Eurolliga i Lliga, com deia la Carme abans, nosaltres sí que seleccionàvem Lliga i deixàvem una mica de banda la competició continental perquè sabies que no podies fer res. I llavors aquí sí que et anaves dosificant. I mentre no hi haguessin lesions, tu pots anar tirant. Pots anar tirant. Ara, si et fa mal, si tens un cop al turmell, si el tendó d'Aquiles, no sé què, si el tema muscular pateixes una mica, llavors sí que no pots aguantar aquest ritme.
I aleshores, si s'ha de prioritzar, Lloberes, suposo
jo
que tens
clar, que sí,
Copa Eurolliga?
Jo et dic, no, cadascú no, això els dirigents ells mateixos, vull dir, parlo dels tècnics, directors tècnics i tot el que hi ha ara d'envoltori, han de triar ells, però mira, és el sí. que tinc. Huertas fins ara que s'ha lesionat ara, ha sigut el millor. És a dir, fixa't, sí, sí. Els jugadors, si no tenen problemes físics, el que passa és que estàs enraonant d'una plantilla amb molts problemes físics. És a dir, Claiborne, sí. a Milaia va jugar poc. Poc vol dir, va tenir molts problemes. Xenguelia, Vesely, ja ens ho sabem, quan arriba la recta final ja no arriba. Satoransky, ara ja ho estem veient. Per tant, per mi estic d'acord sí. amb aquest tema. Ara, però... digues.
No, dic, però hi ha una cosa, que és el Barça. I amb el Barça sí que no... amb el Barça no pots triar competició. Has d'anar...
No, te'ls trien ells sense que te n'adones.
No, sí, has d'anar, sigui com sigui, al màxim a cada competició que jugues, això està clar.
Ja,
està
però clar. Tu ja saps que hi ha maneres sí. per triar, hi ha maneres i maneres. És a dir, tu ara tens un títol al joc i, per tant, és aquí on has d'arribar. Llavors, com arribaràs o no a l'ACB en el play-off, és igual, el play-off hauràs de guanyar igualment el rival que et toqui. Hi ha maneres i maneres de fer-ho. Però bé, jo no em limitaria al Barça, eh? És a dir, que la penya té una bona oportunitat, amiga, sí. a la penya.
Ara parlarem de la penya també i del que pot fer en aquesta copa, però ara que l'has citat a Marcelinho Huertas, que s'ha lesionat, recordem que el seu equip, el Tenerife, també és en aquesta copa i que jugarà contra Baskonia divendres. Doncs bé, Chus Vitorreta, el tècnic de Tenerife, va dir ahir, i m'ha fet molta gràcia, diu, Marcelinho vol jugar divendres, diu, és un cert superior i creu que pot estar. No sé si aquí hi ha un punt, diguem-ne, d'estratègia per recollonir Baskonia, però bé, deixa la porta oberta, diu que és un cert superior,
al Martínez Huertas. Jo hi crec, amb aquests jugadors, sí, sí. Hi ha jugadors que han jugat des de amb el nas trencat, amb el que faci falta, és a dir, el sentit aquest competitiu de determinats, jo també crec, més que un cert superior, un cert diferent.
Molt bé. Això dependrà del tipus de lesió que tingui, evidentment.
També està clar. Bé, sí. Recordem, per cert, demà Barça Manresa, que ara en parlarem també, però abans, la penya. Penya València, recordeu, serà de fet el partit, Macià cobrirà aquesta copa, el primer.
Exactament.
El primer de dijous.
Sí, dijous.
I després es jugarà a les 9 al Madrid Unicaja, sí. que és el segon partit de quarts de final. Com veieu a la penya? Que la veurem d'aquí no res, a les 6 de la tarda en aquest Saragossa Penya. Lloberes.
Una gran oportunitat, perquè és la penya, en aquest cas, i deixeu-m'ho centrar-ho d'aquesta manera, de Ricky Rubio. Per mi, tant de bo sigui l'any... Jo sempre, més o menys, la penya sempre la veig bé. Bé vol dir que arriben bé, que juguen bé, però em falta sempre aquest esperit últim competitiu guanyador, que del de no només arribar, sinó voler, saps? Voler acabar guanyant. I, per tant, crec que Ricky Rubio sí que li dona aquesta partida d'això. Bé, dic l'arribada de Ricky Rubio amb el tàndem, no? El tàndem Tomic Ricky, doncs per mi és un tàndem increïble, a més d'una manera de joc que dona molt de gust de veure'l, a part de Cameron Hunt amb el triple, etc. La penya, deixa'm dir això, però deixa'm dir abans de que passi, perquè com que sé que el València la gent espera que és l'anfitrió i que doncs ja el jutjarà per això, saps? I que tothom espera més. Jo ja li dono cum laude abans de començar la competició. Ja està, a Pedro.
Tu també, cum laude?
A mi dius?
Sí, també li dones cum laude.
A Pedro i tant, home. El Pedro Martínez i tant. Que és,
però ja, abans de que, abans no, de que el guanyi o perdi o no sé què, eh? Ho dic per tothom, mira, els que jutgen per resultats.
Jo sempre que ho comento, el Pedro Martínez a mi m'ha entrenat un any, només, un any. Però la veritat és que aquell any el recordo moltíssim, moltíssim, perquè... Però, hòstia, per mi va ser una... I cada vegada, quan parlo amb ell, li dic, eh? Però va ser una experiència brutal haver-lo tingut un any al Manresa, aquest entrenador. I fixa't que han passat 20 no sé quants, o 30 anys, i encara està...
Encara ho recordes.
I el Pedro, no, el Pedro encara està donant guerra i a un nivell espectacular, adaptant-se al bàsquet tal com va evolucionant, creant coses noves, evidentment. Però, bueno, ja que parlàvem de la penya...
De la penya, sí.
Que ho té complicadíssim, clar, ho té molt complicat, perquè, com dèiem abans, està el grup difícil. Potser, ara fa poc va guanyar el València, li va costar molt, però el va guanyar. És el primer partit de la Copa, i el primer partit sempre hi ha molts nervis per part dels dos equips, i el València, possiblement, sent com un dels favorits, ho pateixi més, i a més jugant a casa... I sí que té una possibilitat de tirar aquest partit endavant.
No sé si és bo que guanyessin al València. Això va ser la setmana passada, no?
Sí, la setmana anterior.
Vam fer el comentari i vam dir, ostres, guanyarà el València dos partits seguits, sí, i en tan poc temps de diferència.
Però València venia d'Israel. Ja. Jo crec que és un partit diferent.
No, ho té molt difícil, ho té complicat, però sempre hi ha aquesta opció. I clar, el que veig complicat jo és que pugui guanyar 3 partits seguits amb equips d'aquest nivell. Això sí que ho veig molt complicat.
Bé, veurem. Això ho viurem en directe, ja us ho aviso, dijous a les 6 al Tot Gira Especial, des de València, amb el Macià, amb la Lloberes, amb l'Oriol, que també serà a València, amb en Joan Fitó, i que podreu seguir aquest partit per l'exclusiu digital. I demà, en directe al Tot Gira, serem al Palau Blaugrana per fer el Baxi Manresa, aquest Barça-Baxi Manresa, el Manresa que, recordem-ho, en una bona setmana, perquè s'han classificat pels vuitens de l'Eurocup. És veritat que no com a... no aconseguin el factor pista a favor als vuitens de final, el tindran en contra, però van fer una exhibició a la pista de l'Hamburg amb,
sí, 113
amb una notació
punts,
brutal.
113 punts, sí, sí.
I ara tenen aquest partit contra el Barça en un bon moment, amb aquest Barça que potser mirarà més cap a la Copa, el Barça amb aquestes baixes que comentàvem, i el Manresa no sé si també amb sí, alguna baixa important.
Sí, baixa
però,
important perquè té la baixa de Retino Basuan, que és el jugador més fort, més físic que tenen, també l'1 contra 1, i després Hugo Benítez, que és també un altre jugador exterior, un base, però bé, el Manresa s'ha fitxat el Ferran Bassas i el Dani Pérez ja està sortint de la lesió, per tant jo crec que per anar tirant, i si el Barça es despista, doncs el Manresa evidentment tindrà opcions, perquè el Manresa també té un estil de joc així una miqueta ràpid i potser el Barça està cansat, no ho sé.
Vaig veure ahir el Diego Campo, vaig estar conversant una estona amb ell ahir a Manresa, en aquest Dia Mundial de la Ràdio, i t'he de dir, creus que el vaig veure...
Motivat.
No sé si optimista, però sí motivat, sí, amb l'ocasió que tenen demà al Palau, que recordem el Manresa ha guanyat un parell de vegades els últims anys, eh? Sí, que no és cap cosa estranya.
Sí, jo crec que tenen opcions per la forma de jugar que tenen, un joc molt ràpid, rapidíssim, d'anada i tornada, amunt i avall, una mica com va passar la setmana passada amb el Girona, que el Barça va patir moltíssim per poder guanyar el Girona, doncs demà tindrà una situació similar. Un Manresa que tal com va jugar l'altre dia amb Burg, que portava un promig de 120 punts per partit, doncs la veritat és que el Barça no ho tindrà fàcil demà.
Lloberes?
Sí, sí. A més, jo crec que el Barça no hauria de tenir el focus en aquest partit. Ho dic així de clar, eh? Sí. Tant, ja sé que el Barça és el Barça i tot el que vulgueu, però la Copa del Rei és prioritària i, per tant, pot ser una bona ocasió perquè el Manresa, doncs, queixali en el Palau.
Molt bé, doncs demà a les 5, transmissió. Lloberes, vas al Palau, no, també?
I tant, i tant.
Molt bé, doncs demà connectem. Per cert, que a les 5, Barça-Manresa, i a les 6, Unigirona-Cadí. Que també serem a Fontejau amb en Xevi, que mira, ja el tinc aquí. Hola, Xevi.
Hola.
Perquè ara em seguiràs als 6 Nacions.
El que calgui.
El partit entre Escòcia i Anglaterra, calcut a cap, però demà Unigirona-Cadí, en principi l'Unigirona no hauria de tenir, Xevi, problemes, no, amb el Cadí?
Només pot passar que es despisti, perquè recordem que comença l'eliminatòria contra Fenerbahçe pel play-in de la Final 6 d'Eurolliga. A priori, la diferència entre un i Cadí és bastant gran.
Molt bé. Hi ha una porta que grinyola per aquí.
Sí.
O és un gat?
La meva.
És la teva. Què li passa a aquesta porta, Joan?
Hosti, és que estic a l'Ametlla i a l'Ametlla...
Ah, totes ja les portes grinyolen aquí, o què?
Grinyolen.
Oli, 3 en 1.
Molt bé. Ja tenim aquí un separador. Molt bé, què dius, Macià?
No, que no ens deixem de dir que el Xevi també demà, si no m'equivoco, vas al Lleida-Girona, no?
També, Lleida-Girona, és veritat.
A les 12 del migdia.
Repassant els horaris d'en Xevi. Molt bé,
gràcies.
Xevi.
Gràcies. No li passarà per alt. Gràcies, Creus, gràcies, Lloberes. Que vagi bé.
Vinga.
Fins demà.
Adéu. Adéu. Adéu.
A veure, situem marcadors i comencem amb futbol, primera divisió, perquè Arbusà ha fet el segon, el Getafe, davant del Villarreal, que ve de guanyar clarament l'Espanyol, però que avui no li surt res bé.
Fa més gran la sorpresa l'equip de Bordalàs, que ha fet el segon, ha marcat Martín Satriano, el davanter uruguaià, el 66 de partit al Coliseum, Getafe 2, Villarreal 0.
Molt bé, com va el partit del Barça d'embola a la pista del Valladolid, Oriol?
Ara mateix el descans, i el Barça el que fa és el de sempre, està guanyant el seu partit a la pista del Valladolid, a veure si s'actualitza d'una vegada la pàgina. 17-21, més 4 pel Barça.
Oriol Corral, derbi català a la Lliga de Rugbi. Barça-Santboiana, com van les coses?
I arribem pràcticament al final del partit. Queda un minut pel final i la Santboiana, que guanya 11-22, ha fet fa pocs minuts un assaig. Albert Rodríguez ja ha ampliat la diferència al marcador. Guanya la Santboiana quan queda molt poc de partit, 11-22.
I els 6 Nacions de rugbi, Xevi Soler, comença segurament un dels partits sempre marcats en vermell a cada torneig. És el que enfronta Escòcia i Anglaterra. Aquí hi ha un trofeu menor, però un trofeu en joc, que és la Calcuta Cup, perquè és el primer partit de rugbi de la història que es va jugar. És aquest any una Escòcia i Anglaterra. Juga en aquest cas a Murrayfield, tot just acaba de començar el partit.
I el fet que juguem a Murrayfield pot ser que sigui una mica més igualat del que es preveu, perquè Anglaterra, a priori, ha de ser molt superior a la selecció escocesa, que ja va perdre la primera jornada. Ha començat amb el primer xut de George Ford, el capità de la selecció anglesa, amb els primers 30 segons d'aquest Escòcia 0, Anglaterra 0. Si guanya Anglaterra, continuaria al capdavant de la classificació.
I, per cert, als Jocs Olímpics d'hivern estàvem pendents de saber en quina posició final acabaria Nil Llop. Hem viscut en directe el seu debut en uns Jocs Olímpics. Ara mateix s'acaba aquesta final dels 500 metres de patinatge de velocitat i ja tenim medalles i, per tant, també posició final de Nil Llop.
Acabat a la 20a posició el patinador català Nil Llop en una prova en què, abans ho hem explicat en directe, 34 segons 86 centèsimes, ha quedat 20è. Per exemple, la desena posició li ha quedat a 24 centèsimes, per tant, bé.
Ell aspirava al top 10. Sí. És veritat que almenys ha pràcticament igualat la seva millor marca personal, que era un primer objectiu. El nivell, per tant, ha estat a l'avui en aquesta final dels 500 metres. Diu adéu als jocs en aquesta 20a posició.
Dels 29 participants, ha acabat a la 20a plaça. La medalla d'or és pel nord-americà Stolz, amb 33 segons 77 centèsimes per davant del neerlandès Dabu i pel canadenc De Bruyne.
Molt bé, i estàvem pendents també en hoquei patins de la Champions femenina, partit intranscendent perquè ja estan eliminades les jugadores del Cerdanyola, que estan fent en el seu partit que juguen des de fa una estona, des de les 5 de la tarda.
Partit d'arribar al descans, de moment sense gols de marcador i empat a 0.
Molt bé, de seguida seguirem parlant d'aquests Jocs Olímpics d'hivern, però abans, una del Barça. Recordeu, el Barça juga dilluns a Montilivi, Girona-Barça. I fa una estoneta, mentre estava jugant l'Espanyol, el Barça més un comunicat. Roger Arbusà, que té a veure amb els àrbitres i amb el rerefons del que va passar al Metropolitano,
Partit de Copa aquest dijous, 4-0, i recordem-ho, molta polèmica arbitral per aquell gol anul·lat amb un VAR semiautomàtic que no va funcionar, aquell gol que va marcar Cubarsí, que al final no va pujar al marcador.
Sí, ja vam sentir ahir el president en funcions, Rafael Juste, al matí de Catalunya Ràdio, que va explicar que no deixaran passar el que va passar al Metropolitano i que demanaran explicacions a la Federació Espanyola. Doncs avui el Barça ha fet arribar una carta formal a la Federació Espanyola en la qual el club expressa la seva profunda preocupació per la reiteració d'actuacions arbitrals que considera perjudicials i també mancades d'un criteri homogeni. El Barça exposa les seves queixes en diversos punts, en 5 punts, exactament. Primer, la manca de coherència en el criteri disciplinari. Diu que el club denuncia l'existència de decisions dispars davant accions de naturalesa idèntica, especialment pel que fa a sancions disciplinàries. També criteris contradictoris en accions de mà, de les mans dins l'àrea. Posa de manifest al Barça la incoherència en la interpretació de les mans. També l'acumulació d'errors rellevants. Assenyala la reiteració, diu, d'errors flagrants al llarg de la temporada, molts d'ells determinants i que perjudiquen el club. També l'aplicació i la transparència del VAR. Diu el Barça que hi ha dubtes raonables sobre l'ús i també la correcta aplicació del VAR, especialment en decisions mil·limètriques que no han estat acompanyades d'explicacions tècniques concloents. I, per últim, criteris en les revisions del monitor. Diu el club que hi ha una manca de criteri clar i homogeni a l'hora d'enviar els àrbitres a revisar les jugades al monitor, fet que això contribueix a una percepció d'inseguretat i desigualtat en la presa de decisions. El Barça sol·licita la publicació íntegra de tots els àudios del VAR, independentment de si hi ha revisió a peu de camp com a mesura essencial de transparència i de pedagogia, i també proposa en aquesta carta canviat a la Federació Espanyola la creació d'un codi o reglament disciplinari específic per als àrbitres, que estableixi conseqüències públiques i transparents en casos d'errors greus o negligències. Tot això...
comunicat llarg,
sí, tot això
molt extens, el que ha fet públic avui el Barça.
És el que ha exposat el Barça en aquesta carta, canviat al president de la Federació Espanyola, també el president del CTA, el Comitè Tècnic d'Àrbitres, el responsable del VAR i el director de l'assessoria jurídica de la Federació Espanyola de Futbol.
Bé, demà farem VAR, en parlarem i molt del tema arbitral a la prèvia d'aquest Girona-Barça, sentirem Flick, sentirem també Mitchell, segur que els hi preguntaran per aquesta circumstància. Nosaltres, de fet, ja hem obert una enquesta al nostre compte d'X, x.com/totgira. Us demanem precisament per aquest assumpte i si considereu que el Barça realment està afectat o està sent perjudicat pels arbitratges.
Mira, davant d'això, davant d'aquesta carta, aquestes queixes que el Barça ha enviat a la Federació Espanyola, us preguntem, la pregunta és, fa bé el Barça d'enviar una queixa formal pels arbitratges? I mira, el 89,2% diu que sí, només el 10,8% creu que no.
Ara venim.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Si es garantissin entre 3 a 4 àpats setmanals,
sí,
asseguts a taula sense televisió, parlant, conductes de risc baixen dràsticament.
Aquesta setmana, Eduard Sala, director de Càritas Diocesana de Barcelona.
Acompanyant a morir aprens moltíssim. Quan arriba la pregunta de si la meva vida ha valgut la pena ser viscuda, tu no, sí, pots omplir-ho això amb paraules. La gent no és conscient de la importància de saber callar i saber preguntar i callar.
El divan, el valor de la conversa.
El 2004 vaig pensar que em moria. I aquell moment vaig pensar, quin pal pels meus fills. La segona és, avui moro. I la tercera és, ja m'ha valgut la pena la vida que he viscut.
Aquest diumenge a les 9 del vespre.
La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
Cada dissabte a les 11 de la nit...
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Els matins del cap de setmana, els
te m'estàs a punt d'escapar quan t'he preguntat quina ràdio escoltes.
La BBC.
Ah. Ah. Se m'ha tornat a escapar. I en català?
Va. Tinc traductor simultani.
Oh, que dolent que és. No, que bo que és, al contrari, que bo que és. Va, bueno, has guanyat.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
La BBC.
Ah.
Tot gira des del 2004. La força dels 20 anys.
Per cert, primer assaig, primera puntuació que arriba a Murrayfield, Escòcia, i és dels locals davant d'Anglaterra.
És un cop de càstig el que ha anotat la selecció escocesa, que ha fet un molt bon primer atac, no ha aconseguit la marca, l'assaig, però sí una falta a pocs metres de la marca, que li ha servit un assaig facilíssim per fer enrossar el xutador d'Escòcia. De moment, m'està sorprenent perquè Escòcia està dominant i està jugant molt millor que no pas els anglesos. Primers 7 minuts, avantatge escocesa, i atenció que ara marxen a per la marca i sembla que la defensa anglesa ho podrà placar alhora, però han avançat moltes iardes els escocesos, que han començat millor, 3-0.
Recordem que Escòcia va perdre la primera jornada davant d'Itàlia, eh? Per tant, sis nacions de moment amb força sorpreses. Mira, tenim final a la Teixonera, Lliga de Rugby Barça-Santboiana, Oriol.
Sí, i ha guanyat la Santboiana per 18-22 al Barça, que ha retallat distàncies quan quedava poc menys d'un minut de partit, però no ha estat suficient. El conjunt local, que s'endú la derrota i encara a seguida, passi el que passi a la resta de partits, a l'última posició, això sí, suma un punt de bonus defensiu per haver perdut per menys de 7 punts, però guanya la Santboiana, Barça 18, Santboiana 22.
Gràcies, Oriol, et deixem anar a vestidors. Fins ara.
Adeu.
Fins les 6, tornem a parlar dels jocs.
Els jocs d'hivern de Milà, Cortina d'Ampezzo, al Tot Giro.
Oh, Corral puts it down. Over the final jump, flies 40 meters. Can Lindsey Vonn do it?
I ja sabeu que aquests jocs ens els està seguint el Francesc Ripoll, que per cert ja el tenim el Johan Cruyff, on a 6:45 ens seguirà en directe el Barça-Eibar. Hola, Ripo.
Hola, què tal?
Què tal? Ja tens 11, per cert, del Barça o no?
És que encara no he entrat. Estic al cotxe, que l'he deixat aparcat.
Sembla que has tingut una mica de trànsit. No pateix. Ja tindrem temps. Escolta'm, ja has vist, Nil Llop, finalment, 20è en aquesta final dels 500 metres de patinatge.
Ha estat a prop del top 15, i de fet ara estava mirant, i el que ha guanyat el nord-americà Stolz ha fet amb rècord olímpic. Per tant, 20è posició per Nil Llop. No està malament, i també la marquen els seus primers jocs.
Molt bé. Ripo, avui han passat més coses. Els Alps italians d'entrada, una medalla històrica.
Sí, ho ha explicat l'Oriol abans. És la primera per un país sud-americà en uns jocs d'hivern. L'ha aconseguit el brasiler Lucas Pinheiro i ha estat d'or a l'eslàlom gegant després de superar un dels grans favorits en aquesta disciplina, el suís Marco Odermatt. Ho ha fet amb 2 minuts 25 segons i 25 centèsimes menys que Odermatt. En aquesta prova, per cert, l'andorrà Joan Verdú ha acabat desè a 6 centèsimes del diploma olímpic. Pinheiro, que és de pare noruec i mare brasilera, va créixer al Brasil, però des dels 11 anys viu a Noruega i només anava al Brasil per veure la mare. De fet, el seu pare tenia el somni de ser esquiador professional. El pare treballava en una estació d'esquí i així va ser com el fill, com Lucas Pinheiro, va començar a esquiar, a guanyar. Era realment bo, va guanyar 5 campionats del món a Noruega i, de fet, es deia dir Lucas Braten, que és el seu cognom noruec, i amb 23 anys, el dia abans de començar una temporada, va anunciar que retirava. Això va ser sorprenent, però amb el temps es va saber que hi havia un problema amb drets d'imatge, normes de patrocini, i que es plantejava competir amb Brasil, que és el que ha acabat passant i, per tant, ha acabat guanyant aquest or. Dilluns, nova oportunitat per fer gran la seva història a l'eslàlom.
També explicar la història, també, perquè, home, molta gent pensarà a Brasil, però si no hi neva. Hi ha una història aquí al darrere,
una mica de trampa.
Una ascendència noruega i, vaja, amb molta feina al darrere i, per tant, és sorpresa, sí, però no ho és tant, tenint en compte de qui estem parlant. Què més ha passat avui en aquests jocs?
Mira, Noruega ha guanyat l'hora en els relleus dels 7,5 quilòmetres femenins. Una altra medalla per Noruega en el biatló, que és aquest esport on els atletes primer disparen amb carabina i després esquien, que és tot bastant curiós. I ha guanyat Maren Kirkeide a la recta final a la francesa. Aquesta tarda ja no tindrem més medalles en joc.
D'ahir, Ripo destaca la final del programa lliure de patinatge artístic i la debacle del nord-americà Ilya Malinin, que havia estat fins al moment una de les icones dels jocs, amb un patinatge molt fi, exquisit, sí. Però es va quedar sense medalla. Què va passar?
De fet, era el gran favorit, Malinin, per endur-se l'hora en aquesta modalitat. Molts diuen que és el millor patinador de l'actualitat. I, de fet, per posar una mica de context, la setmana passada, en una d'aquestes proves, va fer un salt mortal que feia 50 anys que no es veia això en uns jocs. De fet, això estava prohibit, ell el va clavar, i això que ni tan sols puntua. Vull dir que és un patinador que té ganes de fer coses noves i que es veu molt bé a l'hora de competir. Què va passar ahir? Tot feia pensar que guanyaria l'or. En el programa curt va obtenir una bona puntuació, però en la final va fallar més de la meitat dels salts previstos, fins i tot els seus salts estrella, que es diu el quàdruple Axel, i l'únic patinador que fins ara l'havia aconseguit completar en aquests jocs. Milinin va aconseguir 264 punts i després es mostrava així de devastat.
Honestament, és una decepció. Quan he entrat al programa lliure estava realment confiat, em sentia confiat, i després, simplement, és com si ho tingués allà i se m'escapés de les mans.
L'or va ser per Mikhail Shaidorov, del Kazakhstan, 299 punts, la millor puntuació de la seva vida.
Demà, per cert, Ripo, parlarem amb calma d'aquest atleta, Johannes, a veure si ho dic bé, Johannes Husflut-Klebu, que és un pas de fer història, perquè si guanya les 3 medalles d'or en les proves que li queden, es convertirà en l'esquiador de fons masculí més condecorat en els Jocs Olímpics de tots els temps, i tenint en compte que ve de guanyar l'or en les 6 proves de l'últim Mundial, una gesta sense precedents, és totalment factible per a ell. Demà el tindrem de nou en una final.
De fet, si guanya una més, ja serà l'esportista amb més medalles d'or en uns Jocs d'hivern.
Sí, sí. Doncs demà en parlarem d'aquest competidor, perquè apunta a medalla, però em vull centrar en els catalans. Avui ha competit Nil Llop. Quins són els propers catalans que veurem?
Mira, demà no n'hi haurà. Dilluns, Nora Cornell competeix en la categoria d'eslopestall, ja ho diré, en esquí de neu. I dimecres, dos catalans més, Marc Olell i Jaume Pueyo, tots dos en el team sprint de l'esquí de fons.
Doncs mira, tinc precisament en Jaume Pueyo connectat des de Milà Cortina d'Ampezzo. Hola, Jaume.
Hola, bones, què tal?
He dit Milà Cortina d'Ampezzo perquè dic, a veure, exactament, com que sé que és una multiseu aquests Jocs Olímpics, exactament on ets ara mateix?
Bueno, ara mateix estic a Predazzo, estem aquí a la Villa, on estic tornant d'entrenar, i aquí a Valdifiemme, sí.
Què tal la Vila Olímpica?
Bé, està prou bé, estem com en un lloc militar i així, ho han fet així una mica un arreglo i sembla una villa, i bueno, ja el restaurant i els apartaments estan prou bé, però bé, és així com una villa improvisada.
A banda d'entrenar, el teu temps lliure aquí a la Vila, què hi fas?
Pues res, amb el mòbil, socialitzar una mica aquí amb la gent que ens coneixem tots i bueno, hi ha diverses activitats, hi ha pues, alguns jocs així comuns i res, no gaire, entrenar, menjar i dormir.
I esperar que arribi la competició. Tu competeixes en esquí fons amb dos catalans més, el Bernat Sallés i en Marc Olell. Entenc que us porteu molt bé i que, vaja, no diré que són com germans, però gairebé, perquè passeu moltes hores junts.
Sí, bueno, som companys d'equip i, òbviament, som moltes hores junts. Al final veig més a ells que a la meva família, quasi. I sí, aquí els tinc i és un orgull poder compartir aquests moments amb ells, òbviament. I, bueno, el dia 18 farem el team sprint amb el Marc Olell, que també viu al mateix lloc que jo, a la Seu d'Urgell, i un orgull poder estar amb ells.
No són els teus primers jocs, tu ja vas ser a Pequín, oi? Va ser, que vas competir, malgrat ets molt jove, tens 24 anys, tot i que ets el més gran dels tres, són encara més joves que tu.
Sí, bueno, són els meus segons jocs, i sí, sóc el més gran.
Molt bé. Et vas estrenar en aquests jocs aquí a Milà dimarts passat i gairebé la fas grossa, perquè vas fregar les semifinals. Com va anar?
Bé, vaig fer una classificatòria, vaig acabar el 12, crec, vaig sortir amb el dorsal 19 i, bueno, vaig acabar el 12, que està molt bé. I després, a quarts de final, vaig estar controlant tota la carrera fins a l'última baixada, que anava a tercer, i hi havia una baixada una mica, doncs, tàctica, perquè es nota molt el rebufo i si et tires primer, doncs, et poden passar a la recta final. Llavors, em vaig tirar a tercer i a l'última recta de meta em vaig col·locar a l'esquerra del tot, que crec que estava una mica més lent la traça, i això em va fer que em passessin tots i bueno, la recta de meta va ser una mica desastre, però bueno, és el que hi ha.
Però al moment que anaves primer, tu t'hi veies de dir, ostres, és que passo a semis com a primer.
Sí, de fet, o sigui, se'm va fer molt raro que passés allò, perquè dic, com pot ser, ho he jugat tot perfecte, i després vam analitzar i vam veure que la traça de l'esquerra ja li havia passat alguns corredors més, i es veu que pues, no hi havia passat tanta gent i estava menys lúcida, i llavors la traça estava bastant més lenta. Però són coses que fins que no estàs a carrera no ho pots provar, perquè tampoc et deixen provar la pista abans, així que va anar com va anar.
Ara n'estàvem parlant, en aquesta prova precisament l'hora el va fer Johannes Husflut-Klebu, que ja en du 3, i tu ens pots explicar una mica més com és ell, perquè és rival teu, i que va a camí de ser el primer o l'esportista amb més medalles, amb més ors olímpics de la història.
Pues pel que he sentit, a veure, jo mai he parlat amb ell, he coincidit algun cop, però no mai he parlat amb ell així de tu a tu. Però pel que he vist en entrevistes i així, crec que és un tio super metòdic, ho porta tot al mil·límetre, tot al detall, inclús a l'extrem. O sigui, ell diu que no es recomana per la seva obsessió i és un fora de sèrie. Esquiant és el millor, deu tenir els millors motors de tota la Copa del Món. I jo crec que és dels millors esportistes de tot.
És a una hora, recordem, a una hora de ser l'esportista amb més hores en uns Jocs d'hivern, ho aconseguirà, no?
Sí, segur. Sí, sí, sí. El relleu segur, perquè Noruega guanyarà fàcil. I després ja la 50, el Team Sprint també guanyaran, i la 50, aviam, jo crec que sí.
El Team Sprint, on sereu rivals d'ells, perquè hi seràs amb el Marc Colell.